A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs les 10 en punt del matí anem a parlar de vins. Parlàvem de vins divendres de la setmana passada en comentar amb l'Anna Baqués, doncs això, el seu recent guardó amb el Premi Trinitat Catassús de Sitges. I avui parlem de vins a través d'un llibre, que es diu Vins autòctons, els millors monovarietals catalans fets amb raïms tradicionals. L'edita Cusatània i l'ha escrit Lluís Romero. Lluís Romero, que és enòleg, i en aquest llibre doncs, hi ha tot un capítol dedicat doncs, a un vi molt nostrat, que és la Malvasia de Sitges. Lluís Romero, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ens ha cridat molt l'atenció, Lluís, una qüestió prèvia. Parleu en aquest llibre de moltes varietats, de molts raïms, però definiu a la introducció que el concepte de vins autòctons seria potser un concepte no correctament utilitzat.
Sí, bé, de fet, normalment el fem servir associat als raïms, parlem de raïms autòctons, no? I la idea és, bé, és un terme que suposo que volem fer servir per d'alguna manera per identificar allò que sentim com a més nostre, no? Allò que porta més temps entre nosaltres i que sentim més proper. Clar, el tema és que si busques la definició d'autòcton, autòcton realment vol dir aquella cosa que creix d'allà on prové, d'allà on és originària. Llavors, molts dels raïms que conreem nosaltres, o la immensa majoria, no tenen l'origen a les nostres terres i alguns dels que creiem que sí tenen l'origen a territori català, és probable que d'aquí uns anys descobrim que no, tampoc era així. Vull dir que és una mica difícil a hores d'ara saber exactament d'on prové cada raïm.
Sí, el que comenteu és bàsicament això, que a on hem de tancar, a on hem de posar la fita històrica per dir no, a partir d'aquest moment doncs ja podem considerar que un raïm és autòcton, que un vi és d'aquí.
Clar. Per anar bé, hauríem de considerar autòcton només aquells raïms que realment puguem demostrar que el seu origen és a territori català. Aquests són els que hauríem de considerar veritablement autòctons amb tota la plenitud del terme autòcton. L'altra cosa seria que els que portem molt de temps conreant amb èxit i sabem que funcionen molt bé a Catalunya i que donen bons vins, tindria potser més sentit anomenar-los tradicionals o històrics o com vulguem, però potser autòcton no és del tot precís.
A Catalunya tenim molta tradició de raïm de històric o de raïm nostrat. I en el cas, per exemple, de Sitges, és a dir, no hi ha cap sitgetà que no cregui que la Malvasia de Sitges és un vi nostre.
I ho és, i ho és. Uh-huh. De fet, és probablement, algun lloc vaig llegir això, m'agrada molt, parlàvem com de la primera denominació d'origen, d'alguna manera, entre cometes, no? Perquè és una varietat que aquesta sí tenim clar que porta segles aquí, i el fet de que tingui el cognom aquest de Sitges, doncs ens ho deixa ben clar, no? I penso que aquest és tant el raïm com el vi que se'n fa és dels que hem de considerar nostres, molt nostres.
És una curiositat afegida, repassant tots els raïms que consigneu en aquest volum, doncs probablement és un dels pocs o l'únic que té una denominació geogràfica incorporada en el nom, sí, del raïm, no?
Just. El que passa és que la Malvasia ha passat una mica com amb altres varietats, que té un bon ha viatjat molt pel món. Llavors, en molts llocs el que han fet és posar-li això que et deia abans, el cognom amb el topònim, no? Per relacionar-lo una mica amb un territori. Malvasies n'hi ha, no sé el percentatge o el nombre exacte, però n'hi ha moltíssimes pel món. I des de Mallorca fins a Sicília, fins a Sardenya, fins allà on vulguis buscar que pugui haver-hi Malvasia, sempre porta un cognom a darrere, no?
Uh-huh. És curiós. Un raïm difícil de conrear, molt apreciat a l'edat mitjana i, en canvi, que va estar gairebé a punt de desaparèixer el segle passat.
Correcte. Bé, el tema és jo penso que ja compleix aquesta norma, eh? Moltes coses de les que paguen molt la pena requereixen molt d'esforç. I la Malvasia és una miqueta així. Qualsevol que la treballi al camp n'està fart i estones probablement pensa inclús en arrencar-la perquè dona molta feina. És delicada, costa de podar, s'hi ha d'estar molt a sobre, però a canvi també ens regala vins que són excepcionals i molt, molt, molt originals. Per tant, jo penso que és de les que valdria la pena apostar-hi fort.
Anava a dir, hi ha alguna història amb altres varietats que s'hagin pogut mantenir com la nostra, que hi hagi una herència pel mig, que hi hagi una condició en una institució perquè es conreï això quan quedava res, quan quedaven quatre vinyes.
Sí.
Clar, una història com aquesta és, anava a dir, és excepcional.
Jo de totes les varietats a les que he investigat per fer aquest llibre, penso que sí, que tot el que hi ha darrere de la Malvasia de Sitges, tota la història de l'hospital, etc., probablement sí, sigui la més excepcional en aquest sentit.
I aleshores, aquest raïm que ve, que només al final se'n tenia cura a l'hospital, de cop i volta en aquest segle XX, i es veu perquè en el llibre doncs, parleu de tot d'elaboracions de diversos cellers, de cop i volta esclata en el segle XXI i se'n fa un ús excepcional.
Sí. Bé, aquí el que penso que ha passat és que, primera, que hi ha hagut gent molt, molt tenaç i molt persistent que ha seguit apostant per la Malvasia, per descomptar l'hospital els primers, però després, no sé, altres petits cellers de la zona que hi han apostat molt fort quan ningú hi creia massa. Llavors, penso que és una mica el boca a boca i el nat estan els vins i la sorpresa que et genera quan tastes un bon vi fet amb Malvasia, no? De dir, ostres, què és tot aquest aroma, què és tota aquesta frescor, totes les coses que transmet un bon vi de Malvasia, no? I al final, de dir, volem fer una cosa diferent, ja tenim altres raïms, està clar, però jo crec que en el perfil de la Malvasia no en teníem cap. No en teníem cap. Que fos alhora aromàtic, però també fos fresc. És una cosa que és difícil, és difícil.
Parleu de cellers com Gené Ventura, parleu d'Enric Bartra des de Sant Pere de Ribes, és a dir, que més enllà de l'hospital, fora fins i tot, òbviament, del terme municipal de Sitges, que només és l'hospital, doncs hi ha hagut aquesta difusió, però per terres molt penedesenques. S'ha quedat molt a prop d'aquí, oi?
Sí i no.
A veure...
Mira, històricament, fins on jo he trobat dades... Em parlen de conreu a l'Empordà, a terres lleidatanes, fins a baix de tot a Tarragona. Vull dir que gairebé a tota Catalunya hi havíem tingut en menor o major percentatge Malvasia. I l'interès que hi ha actualment, com bé deies abans, jo penso que també l'està portant a altres racons de Catalunya. Per exemple, a l'Empordà s'estan tornant a fer Malvasies de Sitges. Encara ja veurem com ho ajustem, perquè això de dir Malvasia de Sitges i també a l'Empordà veurem, però ja hi ha amb el vasí de Sitges fetes a l'Empordà. I el Penedès, i si anéssim una mica més al sud, també ja s'està despertant molt l'interès per la Malvasia i cada vegada n'hi ha més.
A més, clar, els que havíem tastat Malvasia fa molts anys, bàsicament pensàvem en un vi dolç, i ara resulta doncs, que amb la Malvasia es poden fer moltes coses. Hi ha fins i tot espumosos, hi ha diferents tipus de vinificació. Anava a dir, han descobert un món al darrere, no?
Hem descobert un món per aquesta versatilitat que té, com t'expliques. Uh-huh. És cert que se n'han fet dolços, que és la imatge que tenim de la Malvasia al cap tots plegats. De fet, encara se'n fan i se'n fan de meravellosos. Però també és cert que hi ha espumosos increïbles, els d'en Manel Avinyó, per exemple, Clos Lentisco, són espectaculars. Com a vi blanc sec, per descomptat, Sacerra, que deies tu, dolços de l'hospital. Vull dir, és que gairebé qualsevol cosa que et proposis amb la Malvasia la pots fer, perquè té perfum, té la capacitat aquesta d'envellir amb elegància, té molta frescor, és bona transmissora del terreny, no? És fàcil notar-hi la mineralitat també. És una varietat. Alguns en diuen que la Riesling catalana i em sembla ben tirada la comparació. Em sembla que té moltes coses en comú amb un raïm com el Riesling, per exemple.
On podríem situar la Malvasia? Heu estudiat, Lluís, bona part d'aquests raïms més catalans o més nostrats de diferents parts del país. On podem situar la Malvasia dintre del conjunt dels raïms de Catalunya?
No sé si entenc la pregunta, què vol dir?
No, és a dir, a partir d'això, la malvasia de Sitges és un raïm autòcton que s'ha anat difonent, però clarament històric d'un lloc del país, que va arribar doncs, a l'edat mitja. Heu doncs, estudiat altres raïms, altres varietats que hi ha al país. Doncs com situaríem aquesta varietat? És una varietat amb capacitat d'expansió, una varietat més o menys estesa, és exportable? En quin punt la podríem situar?
Jo penso que és una varietat amb un devenir important. Penso que és un raïm amb el que encara en farem moltes coses i que té un potencial per créixer enorme. De fet, penso que entre les varietats blanques del Penedès, a mi, per exemple, que soc molt amant del Xarel·lus, i segueixo defensant que el Xarel·lus és un gran raïm, però si jo fos el Xarel·lus estaria inquiet. Estaria inquiet perquè penso que la malvasia, no sé si li ha de prendre el lloc, però estic convençut que guanyarà terreny. Tant aquí com fora d'aquí. Penso que és un raïm superexportable i que ens dona vins molt especials sempre.
Perquè a partir d'aquesta mateixa qüestió, en algun punt del llibre també indiqueu el fet que venen que aquí a Sitges s'ha conreat, que aquí a Catalunya s'han conreat moltes varietats, especialment procedents de França, els cabernets. Fins a quin punt els vins catalans, els raïms catalans, tenen aquesta capacitat exportadora que en el seu dia van tenir els francesos?
Jo penso que ara cada vegada, perquè és cert que França sempre ens va un pas per davant amb el vi, probablement amb altres coses també, i que sempre ha sigut el mirall en el que ens hem volgut mirar, no?, una mica. Quan no sabíem massa com fer segons què amb el vi, hem mirat a França, amb tot el sentit del món. Llavors, cert que les varietats franceses han viatjat per tot el món, però també això ens porta una certa uniformitat. Al final, un cabernet és un cabernet amb matisos, però un cabernet és un cabernet i un merlot és un merlot. Òbviament no és el mateix el Bages que Bordeus que el Penedès, però un merlot és un merlot i un cabernet és un cabernet. En canvi, un somoll, on més has d'anar a buscar somolls? On més has d'anar a buscar malvasies de Sitges? No? Trobaràs altres malvasies, però malvasia de Sitges no. I un somoll tampoc el trobaràs en un altre lloc, i un trepat tampoc, i per mi aquí hi ha d'haver l'interès.
Què descobrirà un lector afeccionat, entenc que aquest llibre és pels afeccionats al vi, sí. en el teu llibre? Quina descoberta, més enllà de la nostrada, de la malvasia, pot trobar algú en aquests vins autòctons?
Jo penso que m'agradaria pensar que hi trobarà moltes coses. Mira, el primer, una mica el debat aquest sobre el que és autòcton i el que no és autòcton, que al final penso que és un debat relativament estèril. Al final, més que autòcton o no autòcton, hem de mirar si els raïms ens donen bon vi o no ens donen bon vi. I l'altre és que penso que qualsevol que estigui mig introduït en el món del vi trobarà moltes varietats que el sorprendran, perquè hi ha... Si parlem, com dèiem abans, de xarel·lus o somolls, jo penso que tothom que estigui mínimament engrescat amb el tema del vi li sonaran, però n'hi ha moltes d'altres que no tant. I penso que paga la pena descobrir-les. Penso en, no sé, tantes i tantes altres, morenillos, per dir-te alguna cosa. Jo que soc molt enamorat de la Terra Alta, a mi tastar tots els morenillos que fan a la Terra Alta m'ha semblat espectacular. I cap aquí hem d'anar. Penso que és un llibre que ha de despertar la curiositat i la inquietud de la gent per conèixer... Jo sóc el primer que m'agrada prendre un vi de Sirà o m'agrada prendre un vi de Cabernet, però partint de la base que el que tenim aquí és molt ric i molt bonic i estaria bé conèixer-ho, no? I després anirem més enllà, però coneguem primer el que tenim aquí.
Ens agrada tastar novetats?
Penso que cada vegada més. Almenys jo, mira, et confessaré un secret. Hi ha caps de setmana que estic tan atabalat amb el vi que dic, mira, avui em prendré una cervesa i no prendré vi. I és precisament per això que et deia, de l'homogeneïtat aquesta, no? El voler fer-ho tot tan semblant i tot tan... Al final fem criances sempre similars, amb botes similars, portem els raïms a una maduració, en molts casos excessiva, intentem extreure massa de les pells, al final... I fem un vi que globalment cada vegada s'assembla més. Llavors, per això la malvasia em sembla útil en aquest sentit. No? Quan trobes una cosa que ja no cal ni que te la posis a la boca, que apropes el nas a la copa i dius, mare de Déu, què és tot això que hi ha aquí? No? I em ve tot aquell perfum a buscar, i, no sé, i te'l poses a la boca i notes aquella tensió, però alhora és delicada, alhora és mineral, alhora és amable, no sé. Hòstia, penso que hi ha d'haver aquesta cosa en una copa i has de trobar una certa emoció.
El món del vi en general va tenir una forta puixança, un fort creixement fa una dècada aproximadament. Es va posar molt de moda. El temps ha posat les coses una miqueta més totes al seu lloc, que es van fer grans cellers en el seu dia, en grans inversions de diners, amb inversors estrangers. El temps ho ha posat tot a lloc, ja?
Jo penso que és la màxima irrefutable. El temps ho acaba posant tot a lloc. Al final, iniciatives n'hi han hagut moltes i jo penso que és el temps, sí, el que al final dirà quines tenien sentit, quines són sostenibles en el temps i quines no. En el món del vi, en general, hi ha una mica de... no sé si de descontrol o... A vegades ha estat una mica com a la restauració, no? Aquella persona que tenia diners diu, jo ara amb aquests diners que faig, doncs monto un celler. Igual que el que deia, monto un restaurant. I, ostres, des de la meva perspectiva, jo, si tingués diners, cosa que no és el cas, no sé si els invertiria a muntar un celler. S'ha d'estar una mica boig. Tal com està avui el panorama, s'ha d'estar una mica boig, ser molt valent i tenir una passió desmesurada pel vi.
D'acord. Tot i que teniu un petit conreu a casa, hem vist en algun lloc.
Jo faig les meves quatre ampolletes al garatge de casa, sí. Treballo en una hectàrea que treballo amb uns amics i penso que parlar de vi, si no has fet mai vi, no acabava de ser, al meu entendre, coherent del tot i vaig pensar, bueno, doncs fes-ne perquè si no ho entendràs mai. I sí.
Aquest seria un consell, intentar ficar-te, si tens allò, un pam de terra per dir, va...
A mi m'agrada molt aquesta idea. De fet, jo quan em vaig... Jo anys enrere vivia en un pis, quan ens en vam anar a viure a una casa a la muntanya, que és on encara som ara, un altre hagués plantat qualsevol cosa al jardí. Jo a la meva parceleta em va donar per plantar ceps, però només perquè els volia veure créixer. I volia aprendre a podar-los, volia veure els empels i entendre com treballaven les arrels i per on els hi tocava el sol i no sé. Veure la planta créixer. I era veure un burró i veure com feia engutim, no sé. Penso que t'ajuda molt a entendre després les coses i a veure l'esforç que hi ha al darrere del pagès, del viticultor i a respectar molt més el producte.
Doncs lligant amb el que ens comenteu ara, quan obrim una ampolla, quan tastem un vi, som conscients del que hi ha al darrere d'això?
No, i ho puc entendre, però a vegades em dol. A mi em dol molt quan algú obre una ampolla i s'hi refereix d'una manera despectiva i poc respectuosa. I califica el vi amb qualsevol atribut dels que puguem estar imaginant, no? Amb qualsevol paraula malsonant. I penso, ostres, hi ha moltes hores, hi ha molt d'esforç. Un cep no el plantes avui i et dona bon vi demà. No és una cosa senzilla. El que està podant un gener o un febrer a 2 o 3 graus amb els peus i les mans glaçades i està allà el que te pego amb la tisoreta, ostres, que després et posi un vi a taula i diguis que aquest vi és això o és allò i sense respecte pel treball que hi ha al darrere, em dol, em fot molt. Probablement perquè he passat fred podant jo, també.
Hi ha molta garrafona encara al mercat?
Sí, entenc que vols dir garrafon com el concepte pejoratiu de la paraula.
Ah, exacte,
sí.
vi de baixa qualitat. Vi que...
Vi de baixa qualitat n'hi ha. El que és cert és que la tecnologia d'avui dia ho posa relativament fàcil. Vull dir, el que és realment complicat és fer un vi excepcional. Fer un vi bebible... amb els coneixements i la tecnologia d'avui dia hauria de ser senzillament acompanyar-lo una miqueta. Al final, si tens un raïm de qualitat, el normal seria obtenir-ne un vi més o menys de qualitat. Això seria el més habitual.
Si anem a les estanteries del súper, trobarem vins de qualitat?
Sí. Probablement, això que et deia abans, probablement el gran vi de la nostra vida no l'hauríem de trobar al súper. Però sí, jo alguna vegada compro vi al supermercat. No és el que faig més habitualment, però sí, alguna vegada sí. S'ha de saber què compres, com a tot arreu, una mica.
Sí. I una pregunta que li hem de fer sempre amb un enòleg. Quant s'ha de pagar per un vi que estigui bé?
Sommelier, em qualifiques d'enòleg i jo soc enòleg afeccionat.
Ah, d'acord, doncs sommelier.
Sí, enòleg no. Doncs... Enòleg perquè faig vi, però no he estudiat enologia.
Però la pregunta li podem fer amb un sommelier igualment. Quan hem de pagar per un vi que estigui bé?
Quan hem de pagar? És una pregunta molt difícil, Quan, yeah. No sé, és que jo penso a vegades, és com quan vaig, mira, com el menjar, és una mica el mateix. Jo a vegades em trobo, vaig a un restaurant, pago, no sé què dir-te, 30 euros per barba i surto enfadat. vaig a altres restaurants i pago 10 euros i surto encantadíssim. Penso que va una mica en relació amb el plaer que et doni l'ampolla, no? Quan es pot pagar per... No sé si realment et prens aquella copa de vi i amb allò toques el cel. Hi ha hagut vins que m'he hagut... T'anava a dir d'aguantar les llàgrimes? No, hi ha hagut vins que m'han fet realment emocionar. És així. Llavors, quan val que et posis una cosa líquida a la boca i t'emocioni? Quin preu té? El que tu li vulguis donar.
I lligant amb això, costa molt educar-se per apreciar un vi?
No, penso que no. Penso que aquí el que hi ha és encara una mica d'esnobisme que l'anem arrossegant.
Ui, tant.
Encara estem sentim el vi com una cosa com molt recargolada i molt complicada i hem de posar els peus a terra i fer-ho fàcil. Estem fermentant suc de raïm, ho hem de tenir molt clar, no fem gaire més que això. I si ho fem bé, ni tan sols ho fem nosaltres perquè ja ho fan els llevats. Vull dir que no, l'únic que estem fent és això, fermentar suc de raïm. Cal entendre-hi molt. Penso que no. Cal entendre-hi molt per gaudir de la carn o per gaudir del formatge o per gaudir de qualsevol altra cosa? No, és el vi tampoc. Si te'l poses a la boca i tu t'ho passes bé i el gaudeixes, penso que és, a nivell consumidor és l'únic que realment cal. Llavors, si tens més curiositat i vols tastar i vols llegir i vols viatjar, meravellós, però per gaudir del vi no cal més.
Ho parlo per aquesta, doncs, i ara ho hem comentat, aquest esnobisme que a vegades fa de que llegeixes una nota de cata i sembla que estiguis llegint l'Enciclopèdia Espasa, perquè dius, ostres, tot això ho has trobat aquí.
És que les notes de cata, saps què passa? Mira, jo n'escric moltíssimes. I és una cosa que és complicada, perquè jo sovint em faig aquesta reflexió. Dic, a veure com li explico a la persona que ho llegirà el que jo estic sentint quan estic tastant el vi. Però clar, penso que estem parlant sempre d'intangibles, d'olors, de gustos, d'aromes, de tactes. És molt difícil. Llavors, l'únic que intento evitar són els tecnicismes. Si jo li començo a dir a la gent que si tiresines, que si malolàctiques, que si terpens, que si no sé què, és probable que acabi marejant a la gent diu, tio, no m'interessa el que estàs explicant. I això algun professional potser sí, però el consumidor mig, jo penso que de tot això ens hauríem d'estalviar. Perquè si no acabem marejant a la gent i no sé, i venent-los una cosa que hauria de ser més planera. Però no deixa de tenir una dificultat important explicar un vi en paraules.
Sí, sí, vaig cap aquí, és a dir, que en el fons tu veus una ampolla, tu l'obriràs, tu te la prendràs, però clar, aquesta explicació prèvia de tot el que trobaràs dintre de l'ampolla té un perill a l'hora d'expressar-ho.
L'hem d'associar sempre amb coses externes, no? Amb coses que el nostre cervell pugui d'alguna manera relacionar. Per tant, tu tastes un vi negre, no? Per dir-te... A què fa olor? Clar, no puc dir ni a vi, ni a raïm negre, ni perquè seria una obvietat. I en molts casos ni tan sol és cert que faci olor a raïm. A què fa olor? Pues pensem a coses que em puguin d'alguna manera recordar aquesta olor. Jo recordo una anècdota una vegada, una senyora que em va dir, escolta'm, he llegit una crítica teva d'un vi i posava no sé què de gingebre. Però què vols dir? Que li tiren gingebre a la tina? I dic, no, però l'olor em feia pensar en l'olor que fa el gingebre. Ah, vale. Clar, però què li has de dir? Si tu l'estàs olorant i estàs pensant gingebre, què has de dir? Doncs que recorda el gingebre, no? Clar, és difícil. És buscar la manera de dibuixar una imatge d'alguna cosa que fins que tu no la tastis i l'oloris és impossible. Jo li trobaré una olor i tu una altra. Vull dir que és complicat. És complicat.
Tornant al llibre, ja per anar acabant, els vins catalans, els raïms catalans... Tenen algun tret diferencial? Són diferents dels que podem trobar a La Rioja? Són diferents dels que podem trobar doncs, a altres parts de la península, al nord, a França? És a dir, hi ha algun tret diferencial de tots aquests vins autòctons que presentes en aquest llibre?
Uf, així en comú és una mica difícil, perquè és que cada raïm és una miqueta un món, Sí que tots d'una manera o altra aconsegueixen transmetre el Mediterrani una mica, no? Però, en general, dir que les varietats tradicionals catalanes són així és difícil, perquè és que d'una carinyera a un somoll, sí, compartiran una mica l'acidesa, si vols, però no ho sé, agafa un trepat i una garnatxa, què tenen en comú? No ho sé, jo diria que poc. El que sí penso és que tenim una riquesa en quant a patrimoni varietal que sí que ens hauria d'ajudar a diferenciar-nos. Potser entre elles no tenen un discurs comú per dir és que totes les varietats catalanes són així, però Podríem podem fer vins amb els que, ostres, podem voltar pel món amb el cap ben alt i dir, mira, els vins catalans són així. I són diversos, són rics, són especials, són diferents. Jo, no sé, jo tinc la gran sort de tastar moltíssims vins de pràcticament arreu del món. Hi ha moltes coses que són úniques, veritablement úniques. Dèiem la malvasia, però penso en somolls, penso en tapats, penso, no sé, en tantes i tantes altres varietats que conreem a casa nostra, que és que les portes a qualsevol lloc del món i la gent al·lucina. Al·lucina, de veritat. Uh-huh. I està bé, penso que és la feina que hem de seguir fent.
I una última. Per què? Per què la malvasia va arrelar aquí i no va arrelar en un altre lloc amb aquesta força?
Jo és que penso que pel Garraf ho teniu molt bé.
Val.
Ho teniu molt bé perquè el terrer és excepcional, la mineralitat del terra és extraordinària, tenim el mar ben a prop, tenim un sol gairebé omnipresent, ho tenim tot perquè un raïm de qualitat se senti còmode i doni el màxim de si. Mm-hmm. Jo penso que la malvasia segueix sent punyetareta perquè té les seves coses, però, ostres, és una varietat que jo penso que forma ja un... És una fórmula d'èxit segura. Jo penso que Garraf malvasia és com innegociable, és èxit segur.
Doncs això és el que ens comenta Lluís Romero, el seu llibre Vins autòctons, els millors monovarietals catalans fets amb raïms tradicionals, l'edita Cossetània. I ara, aquest Nadal, que en principi hem d'estar només en una bombolla, doncs bé, podem estar ben acompanyats per un vi. I aquí hi ha una pila de propostes de vins d'aquí, de vins del país, amb varietats del país, doncs per poder regar d'alguna manera la soledat en la que ens obliga una miqueta d'estar aquesta pandèmia. Lluís Romero, moltíssimes gràcies.
Vosaltres, un plaer.
Per la teva explicació i que vagi molt bé.
Salut, bones festes.